Artur Mas, president Mas, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Content d'escoltar-lo, com està?
Això va ser el 2005, això que dieu.
Ah, el 2005, tal dia com avui, era també un 2 de novembre.
Sí, senyor, sí. 2005, han passat 16 anys.
Déu-n'hi-do el que ha passat en aquests 16 anys, president?
I tant, Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Si hagués anat d'una altra manera, bona part de les coses que han passat a Catalunya en els últims temps, crec que ho haurien passat d'una altra manera, també?
Sí, hagués passat què? Si allò hagués anat diferent.
Sí, exacte.
Sí, evidentment que sí. Sí. Recordeu que després d'aquella sessió en el Congrés dels Diputats, al cap de pocs mesos va venir un pacte a Madrid sobre el tema de l'Estatut, on nosaltres, evidentment, vam haver de renunciar a alguna cosa de les que volíem en benefici del pacte, però ells també, a Madrid, van haver de renunciar a alguna cosa i gràcies a això es va poder fer l'acord, no?
Ja.
Si allò que després es va convertir en l'Estatut votat pels catalans hagués tingut permanència i continuïtat i lleialtat per part de l'Estat, doncs probablement moltes de les coses que han passat aquests darrers 15 anys a Catalunya no haurien passat.
Ja. President Mas, ja li dic ara que a mi el que m'agradaria és que vingués un dia aquí a l'estudi i en parléssim amb calma, perquè tampoc tindrem temps de parlar molta estona, no? Però sí que és veritat que al llarg d'aquests anys han passat tantes coses. Quines són les lliçons que, per exemple, ha après vostè, president?
Les lliçons.
Les lliçons.
Una de les primeres lliçons és que quan pactes amb un govern a Madrid o amb un president del govern, i això val per ara perquè hi ha la famosa taula de diàleg en marxa, no et pots pensar que els pactes que fas allà aniran definitivament a missa, perquè pot molt ben ser que pactant amb el govern i amb el seu president, pensant-te tu que ja ho tens tot lligat, després resulta que l'Estat té molts altres mecanismes perquè un pacte com aquell no es pugui dur a terme, no? Per tant, la primera lliçó és compte amb quan es pacta amb un govern amb donar per definitiu que aquell pacte és el que funcionarà. Pot passar que sí, però també pot passar perfectament que no, i la història recent ho demostra, no? La segona lliçó és que quan a Catalunya fixem determinats objectius, almenys per part de determinada gent, si no es dona la condició de la unitat interna i de la cohesió interna, aleshores aquests objectius queden afeblits des del punt de vista de la seva realització. I això també la història recent ho demostra, i no només la història, sinó fins i tot els fets que succeeixen en el dia a dia. No? I la tercera lliçó és que, independentment dels objectius que ens fixem a nivell nacional, hi ha un dia a dia que s'ha de cuidar perquè el país ha de funcionar, a la gent se l'ha d'atendre i això necessita d'un govern i d'un marc ideològic, d'un programa de govern i un projecte de país que tingui les idees clares i que sàpiga on vol anar.
A vostè li va tocar en aquell moment negociar amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ara el president de la Generalitat, Pere Aragonès, negocia amb Pedro Sánchez. Veu que ha canviat alguna cosa en aquestes negociacions? Perquè deia que a la taula de diàleg pot sortir o pot no sortir, poden complir o poden no complir. Veu el govern espanyol a dia d'avui amb voluntat de complir els acords?
A veure, fixeu-vos que primer hem de constatar que en l'agenda catalana hi ha hagut un canvi fonamental. Quan jo parlava amb Rodríguez Zapatero, parlàvem de com millorar l'autonomia i l'autogovern. Avui, quan el president Aragonès parla amb el president Sánchez, està intentant parlar de com es fa un referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya. Fixeu-vos que estem parlant d'un canvi d'escala molt gran. Això és la història d'aquests darrers 10 anys. No? I des del punt de vista espanyol, jo torno a constatar el que us he dit abans. Si ara, en el millor dels casos, cosa que jo que no passarà, però imaginem que hi ha un pacte en aquesta taula de diàleg. Qui garanteix que després aquest pacte aguanta les costures del conjunt de l'Estat? Qui garanteix que després un tribunal constitucional amb partits espanyols que presentaran recursos contra el que es pactin allà no tomba el pacte aquest? Qui garanteix que això no ho tomba un tribunal suprem, vistes com han anat les coses, etcètera, no? Vull dir que, torno a repetir, jo crec que una de les lliçons que hem de prendre és que pactar amb un govern espanyol és condició necessària, però no és condició suficient.
I quan mirem el futur, president, com veu el futur de Catalunya en aquests moments?
A veure, jo sóc dels que estic preocupat, més preocupat que decebut. Sé que hi ha gent que està més decebuda que preocupada, no és el meu cas, però dintre d'aquesta preocupació jo el que veig i constato pràcticament cada dia és que el país com a tal té energia i té talent suficient com per tornar doncs, a lluir des de molts punts de vista i a tornar a enlairar-se. No? Ara és veritat que segurament estem en un moment en què tenim millor país que no pas política. Això també és cert. No? I el que hem d'ajudar entre tots, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, és a restituir el prestigi de la política i a que la política es torni a convertir en una eina útil, realment útil, per fer progressar el conjunt de la societat.
Quan escoltem veus parlant de tornar-ho a fer, avui mateix, per exemple, Jordi Cuixart ha presentat el seu llibre Mobilització i referèndum, són les paraules d'alguna manera que han utilitzat alguns per titular l'aparició d'aquest Aprenentatges i una proposta. Creu que és el camí? És a dir, es pot tornar a fer realment, president Mas?
A veure, és un camí. El que passa que jo crec que no es pot tornar a fer com s'ha fet fins ara. Perquè si es torna a fer exactament com s'ha fet fins ara, el resultat ja el coneixem. Catalunya avui, en contra de les aspiracions de molts de nosaltres, doncs no és un país independent, encara que sigui en el marc de les interdependències de la Unió Europea. No és així, per tant, fent-ho igual, probablement tindrem el mateix resultat. A diferència de fa uns anys enrere, ara, a més, sabem algunes coses que ja formen part de la, diguem-ne, formen part del mapa, no? El mapa que no podem ignorar. Sabem com reacciona l'estat espanyol i sabem com reaccionen també els estats de la Unió Europea davant del que hem plantejat. A partir d'aquí, doncs, jo no dic que no s'hagi de tornar a intentar en algun moment doncs, el que s'ha intentat en aquests darrers anys, però s'haurà de fer d'una forma bastant diferent a com s'ha fet fins ara.
Jo me'n recordo alguna conversa que havíem tingut vostè i jo quan al començament de tot això parlàvem de que eren importants les majories socials, no? I situàvem entorn al 70%. No? Mai hem arribat a aquest 70%. No seria un primer objectiu convèncer aquells catalans que no volen la independència?
Sí, això és evident. De la mateixa manera que també és evident que quan tu arribes, com en aquest moment, el 52% de suport electoral amb unes eleccions al Parlament a favor de partits que defensen la independència de Catalunya, l'altre 48% ha d'entendre que ja no és la majoria. I aleshores aquesta part que no és majoria doncs també ha de fer alguna cosa per intentar que els que tenen més del 50% doncs, bé, tinguin alguna possibilitat de defensar les seves idees i el seu programa, no? Si la conclusió és amb els 50 i una mica més no n'hi ha prou per imposar una cosa tan gran com la independència d'un país, per exemple, la pregunta contrària és i una mica per sota del 50% es pot imposar el bloqueig d'aquest camí? Tampoc seria raonable, no? Yeah. Això què vol dir? Doncs que els independentistes han de tenir com a full de ruta l'anar convencent més gent i els no independentistes haurien de tenir com a full de ruta acceptar que al final les coses han canviat molt a Catalunya i que l'única manera algun dia de prendre una decisió sobre quin camí agafar és que hi hagi un referèndum vinculant i que aquest referèndum els no independentistes el vegin també com una oportunitat de guanyar la seva posició, però no a canvi d'avortar les idees i els objectius d'aquella gent que avui ja representa una part molt substancial de la societat catalana.
Ja. Quan sent a parlar, i acabarem, perquè sé que havíem dit 5-10 minuts i clar, és molt difícil mantenir això tenint a l'altre costat del fil telefònic el president Mas, no? Però quan sent a parlar de la divisió dins el moviment independentista, dins els partits independentistes, què pensa, president?
Que hi és, que desgraciadament és així, que a mi m'hauria agradat que no fos d'aquesta manera, que jo vaig fer tot el políticament possible per evitar-ho, fins i tot marxant de la presidència de la Generalitat. Recordi que un dels objectius de marxar era preservar la cohesió d'allò que s'havia fet en aquell moment, que era Junts pel Sí, on hi havia en una sola plataforma electoral tota una sèrie de partits sobiranistes que pretenien cooperar més que no pas competir. Tot això se'n va anar en orris i a partir d'aquí doncs, jo constato que aquesta divisió és un de les és una de les cartes guanyadores pel rival, és evident, no? Ens afableix en els sobiranistes catalans i enforteix en les estructures de poder de Madrid, que són les que finalment doncs, imposen una bona part de les seves condicions. Així de clar i així de fumut.
Espero veure-la aviat. President Mas, moltíssimes gràcies, molt amable.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. 12 minuts i arribem a les 6 en punt de la tarda.